Hi ha tanta oferta i demanda també molta, perquè ens agrada, ens hi enganxem, però l'oferta és amplíssima i fa mandra a vegades destinar temps a navegar per les plataformes i fer la teva tria. Si us passa això, no us perdeu els Pantalles cada dimarts amb Carles Gala. Bon dia, Carles.
Bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-te i de que ens guiïs una mica en aquest allau de propostes que hi ha a les plataformes de streaming i comentant també tot allò que passa a la tele, perquè som a les portes de final d'any i estem intensos.
Sí, déu-n'hi-do, la intensitat de, a nivell de continguts audiovisuals és quasi constant durant tot l'any, però sí que és veritat que quan arriba l'època nadalenca doncs aprofiten per fer estrenes de nous programes, com podria ser Operación Triunfo, no?, la setmana passada que s'estrenava, però també a nivell de sèries doncs continua havent-hi estrenes setmanals i les anem a repassar.
Operación Triunfo, en vam parlar amb la Txeno al capdavant, que sembla que ho està defensant molt bé, i l'altre reality sonat, que també arrencava coincidint amb Operación Triunfo la setmana passada, és el Desafío del Juego del Calamar a Netflix, on li plouen les crítiques a tort i a dret.
Sí, clar, al final són formats que en aquest cas el Desafío del Calamar, diguem-ne, arriba a extrems, i sí que són, doncs, proves i continguts, justament perquè provoqui això que està provocant, que són que la gent en parli, encara que sigui malament, no?, allò que diuen, i que la gent acabi, encara que sigui per curiositat, veure el primer capítol. Penseu que la majoria de produccions audiovisuals, ja siguin programes, documentals, realities o en aquestes plataformes, moltes vegades l'èxit està en el primer capítol. En aquell primer capítol han tancat acords publicitaris importants amb marques, han fet ja el negoci i normalment es marquen uns objectius de números i és allà on diuen, doncs, escolta'm, si arribem a tants milions d'espectadors, aquesta marca ha de pagar tants diners, i és aquí on es fa el negoci, i posteriorment, escolta'm, si segueixen i veient els capítols i funciona perfecte, però si no, normalment compensen ja quasi, diríem, amb el primer capítol. Per tant, això que dèiem, que parli malament, encara que sigui només perquè algú vagi i incuriosegi una mica què és aquell primer capítol, doncs és el que estan buscant aquestes plataformes, al cap i a la fi.
Els intríngulis del negoci audiovisual, déu-n'hi-do.
Sí, al final és això, no? O fins i tot diuen, no?, cada cop les sèries, els quatre primers minuts, o t'enganxen o la gent canvia, no? Doncs són aquestes coses que tothom ho té molt clar a l'hora de fer una sèrie, a l'hora de fer un contingut, i es posa a la pràctica. I fixeu-vos-hi, vull dir, els primers quatre minuts sempre hi ha un gir de guió en algun moment i és el moment que t'ha d'enganxar aquesta sèrie, si no malament, rai.
Doncs anem a les estrenes que arriben o que estan arribant aquesta setmana. Quan a sèries, què ens recomanes inicialment?
Doncs mira, parlem d'una sèrie que s'ha estrenat doblement, diguem-ne. Ahir es va estrenar a TV3 i avui, si no m'equivoco, ho fa a Televisió Espanyola Play, és a dir, no ho emeten directament a través del TDT, sinó que ho emetran a través de la plataforma. I és una sèrie que s'anomena Això no és Suècia i sona així.
Años centrada en la crianza y ahora hemos hecho un intercambio de roles.
Sí, es que els suecs amb la criança ens donen mil voltes realment.
Que estic tranquil·la, o sigui, com vols que em tranquil·litzi?
Unos chiquillos con responsabilidades, eso es lo que son.
De què va? Això no és Suècia.
Doncs mira, això és més o menys, diguem-ne, una sèrie de situació. Narra en clau de comèdia dramàtica la contradicció en què es troba una parella de pares joves a l'hora de protegir els seus fills de perills de la vida. I consta de 8 capítols de 40 minuts, rodats en català, castellà, anglès i suec. I la sèrie està protagonitzada per Aina Clotet i Marcel Borràs i rodada en català, castellà, anglès i suec. I TV3 ens emetrà, com dèiem, o a més ja, el primer episodi
Ahir va sortir aquest primer episodi,
sí,
que perdoneu, en vaig veure un trosset. Sí.
Ahir va sortir el primer episodi, sí, i a partir TV3. D'ara s'emetrà, doncs, a través de RTV Play, que és la plataforma doncs, de Televisió Espanyola, a la carta, diguem-ne, i en aquest sentit doncs, el podreu veure allà, en castellà o català. És una sèrie que, com dèiem, s'ha rodat en tots els idiomes i, per tant, podreu veure les escenes en català o castellà. Del que no sé i no he comprovat és si... perquè no la vaig poder veure ahir, però si és doblada, jo entenc que no, que si han rodat en català i en castellà és que no hi ha doblatge i, per tant, sentirem les veus originals del moment, entenc.
Jo vaig enganxar un trosset, 10-15 minuts, i era íntegre en català.
Però era doblat? Sí, però quan parlaven, estava doblat els llavis o parlaven en català?
Jo diria que en català, però esclar, no sabria, no vaig afinar tant.
Ells estan dient, sí, de fet, com tot arreu diuen que són 8 capítols de 40 minuts i que estan rodats cada escena, un en català, un en castellà, un en anglès i en suec.
En cadascun dels idiomes.
Però clar, no sé si l'Aina Clotet parlava en suec, això no tinc dubtes.
Clar, i el company igual, el Marcel.
Per això ho investigarem, a veure què diuen.
La sèrie està creada i protagonitzada per l'actriu catalana Aina Clotet i ha recollit un parell de premis, un premi Prix Europa, la millor ficció de televisió, i ha estat nominada aquesta setmana als Premis Feroz a millor comèdia, que encara no s'han lliurat i no sabem si acabarà rebent-lo.
I mira, jo hi estava en un esdeveniment on hi havia periodistes i em parlaven d'alguns periodistes que havien pogut veure ja 5 capítols d'aquesta sèrie i en parlaven molt bé. O sigui, deien que és una de les sèries de la temporada de TV3 i de la temporada, diguem-ne, i que, a més, aquest és un projecte molt personal de l'Aina Clotet, no només en el fet que la protagonista, sinó que ja ha posat inversió, no? Tot i que TV3 i Telespanyol hi han participat, ella ja ha posat part de producció i que en aquest sentit és un projecte molt personal, però que li ha sortit molt bé i en parlen molt i molt bé dels 5 primers capítols i sobretot deien que ha recomanat, i recomanadíssima, aquelles famílies amb fills i que aquesta gent es veuria bastant reflectida en aquesta sèrie.
Sí, i encara que no sigui el teu cas, t'enganxa, perquè la sèrie, com deies tu, és molt autobiogràfica o té molts tocs autobiogràfics, part del càsting són persones de l'entorn personal, els dos protagonistes són parella a la vida real, l'Aina Clotet i el Marcel Borràs, que tots dos tenen dos fills o dues filles, igual que la sèrie, fins i tot s'ha rodat a la casa familiar. I també és molt destacable la interpretació de la nena, que interpreta la filla gran de la parella, la Violeta Sant Vicenç. Segons Clotet, la van trobar en un càsting de més de 200 nenes i t'asseguro que és una meravella. És molt i molt potent. La mica que vaig veure ahir, aquest paper de nena repel·lent, empipada amb els pares i amb el món, està molt i molt bé.
Doncs jo crec que enganxarà. A veure què tal. Sí, sobretot els que són pares, no? A veure què tal.
Això no és Suècia, TV3 i a Ràdio Televisió Espanyola a 3Play. I anem a dimecres, hi ha més propostes.
Sí, dimecres Disney Plus estrena una sèrie que s'anomena Criminales. Aquesta és una sèrie en el que parla de la vida de Joe Petrus, que està vivint el somni americà, promès amb Jules, pare de Frankie i Boot, i muntant també el seu propi negoci a una tranquil·la ciutat dels afores. I tot i això, la seva família no sap que Joe té un secret, i és que fa 3 anys es va reclutar per la famosa criminal britànica Dani Harewood, per unir-se a la banda i també participar en un crim d'alt risc que prometia fer soroll a Joe i també proporcionar-los una nova vida. Ara, el seu perillós passat és a punt d'assolir-lo, de passar-lo, i a partir d'aquí, doncs, quan un assassí comença a atacar la banda que està darrere del crim, Joe s'adona que l'única manera de mantenir fora del perill la seva família és tornar a Londres i posar-se en contacte de nou amb la seva antiga banda i localitzar a Diane. Per tant, una sèrie de policíaca, d'acció i de criminals, que és el nom d'aquesta sèrie, que arriba directament de Hulu, d'aquesta plataforma que també és de Disney, i, com dèiem, a partir de dimecres es podrà veure Criminales. No. Love you, both of you. Jules! Who's this? It's me. Somebody's killing us. Someone's coming. Joe, what are you not telling me? Long before we met. Criminales, a partir de demà Disney Plus, pels amants de les sèries de polis i lladres, amb robatoris, atracaments trepidants, molta acció i assassinats amanits amb un pessic de suspens. Canviem de dia de la setmana. Dijous, què proposes? Doncs mira, arriba una sèrie HBO Max que s'anomena Bookie. El que més em sorprèn i que tinc ganes de saber com li funciona és que és una sèrie del creador de Chuck Lorre, que és el creador del Big Bang Theory, una de les sèries, diguem-ne, mítiques del món de la televisió, i de fet també, juntament amb Nick Bakay, que fan aquesta comèdia bastant fosca que segueix el veterà corredor d'apostes de Los Angeles, que s'anomena Danny, i a partir d'aquí la història doncs, el que fa és que quan la possible legalització de les apostes esportives de Califòrnia amenaça de posar-se cap per avall al negoci del Danny, a partir d'aquí doncs, aquest personatge intenta doncs, veure que, com es pot seguir aquest negoci, que fins ara doncs, li havia donat moltíssims diners, i al costat del seu amic i exjugador de la NFL, en Ray, i la seva germana Lorraine, també el traficant de drogues Héctor, Dani, el que ha de fer és veure doncs, com fa i com bregar amb els seus clients cada cop més inestables mentre doncs, tracta de saldar els seus deutes i fer apostes arriscades. És una persona que, de fet, fan apostes a vegades fora de la llei, eh? I per tant també hi haurà una part de policia que la sèrie narra el viatge d'un home per adaptar-se a un món en canvi constant, mentre també intenta seduir i estafar el seu camí al cim. Nothing pisses me off more than people.
What kind of job do I got? Nobody pays me.
What if I make this right with some baseball memorabilia? Guys, I've got Babe Ruth's autopsy report.
I'm gonna tell you something I never told a client ever. You shouldn't bet on sports.
I can't do this anymore, Danny. Small-time bookie shit.
Deies que et feia gràcia veure aviam de quin peu calça, perquè darrere hi ha el creador de Big Bang Theory i una altra cirereta, a més, suposa el retrobament entre Chuck Lorre i Charlie Sheen 13 anys després que l'intèrpret fos acomiadat de Dos Hombres y Medio. Sheen surt en dos capítols donant vida a un d'aquests clients de Danny. Per tant, jo crec que hi ha motius per donar-li un cop d'ull.
Sí, normalment HBO Max, normalment les sèries que apareixen, no diem totes, però les sèries que apareixen tenen una factura audiovisual i uns guions força interessants, eh? Per tant, veurem com van.
I dijous hi ha més estrenes.
Sí, mira, a dijous a Netflix arriba una sèrie que expliquen i diuen que els creadors de Cobra Kai, aquella sèrie una mica de Karate Kid i tot el rotllo una mica surrealista, barregen Resacón en Las Vegas i 24 en aquesta nova sèrie de Netflix que s'anomena Hechos Polvo. Per tant, ja veiem una mica per on aniria aquest tipus de sèrie, que parlen que és un equip d'elit de les forces especials que han de deixar d'emborratxar-se a la ciutat del pecat per trobar una xarxa terrorista letal en el que vol carregar-se Las Vegas en aquesta comèdia d'acció. Però ja veieu que en l'argument mateix ja posa que és una força d'elit, que el que han de fer és deixar-se d'emborratxar-se. Per tant, una sèrie en això, en què la barreja de Resacón en Las Vegas i 24, diguem-ne, és el que resumeix de què va aquesta sèrie, Hechos Polvo.
Tengo el objetivo en el punto de mira. 3, 2, 1.
Acabemos con esto. La bomba está aquí.
Traedme a Haggerty.
¿Quién tiene solo un pulgar y acaba de salvar Las Vegas? ¡Este tío! ¡Eres el puf!
Comèdia que promet, molt allunyada del món Karate Kid i amb aquesta potent mescla, Cobra Kai, Resacón en Las Vegas i 24. Tens més propostes, ara Fox, que no hi anem sovint.
Sí, a Fox, de fet, el que ho presenta com a nova sèrie, perquè és com si fos una nova sèrie, però és com aquelles allò que van fer del CSI, que anaven canviant de sèries, que si ara Las Vegas, que si ara no sé què.
Sí.
Ara fan un que s'anomena The Rookie Feds, però The Rookie ja existeix, aquesta sèrie, és l'agent especial Simon Clark, que si no m'equivoco és el Castle, no? Em sembla que era el Castle. I de fet el que fan és aquesta nova sèrie, si era el cas d'aquella sèrie que, si recordeu, va funcionar molt bé en el seu moment,
sí.
Doncs ara és aquest, és l'agent especial Simon Clark, la novata de major edat de l'acadèmia, de l'FBI, que és assignada doncs, per, diguem-ne, recolzar l'oficina de Los Angeles, i és un spin-off de la sèrie protagonitzada per Nathan Fillion, que és el protagonista de Castle. No sé si ell sortirà o no, jo crec que sí que també sortirà en aquesta sèrie. I, per tant, The Rookie Feds s'estrena, com dèiem, aquest mateix dijous a Fox.
Empiezas el día como orientador escolar. Fiesta de despedida, nuevo rumbo laboral y lo acabas como agente del FBI. The Rookie Feds, nueva sèrie. El jueves 30 de noviembre a las 10. Estreno en Fox.
Només un petit avís per a navegants, no us hi enganxeu, no li agafeu carinyo als personatges, perquè, tot i que s'estrena dijous i que hi haurà un nou episodi cada dijous a la nit fins a completar aquesta primera temporada, serà l'última, l'única, perquè quan van acabar les vagues de guionistes i d'actors a Hollywood, ABC no va trigar ni un dia a anunciar que The Rookie Feds s'acabava. Sí.
De fet, veig que hi ha només 5 capítols, és a dir, que en aquest sentit, sí, sembla que s'acabarà ràpid aquesta.
Sembla ser que les audiències havien estat discretes. I tens una proposta potent per dilluns.
Sí, dilluns, ja sabeu que Movistar també quan estrena sèries pròpies doncs s'hi posa i està fent productes de qualitat i estrenen el dilluns La pareja de al lado a Movistar Plus, que sona així.
You ever feel like you just don't know who you are anymore? You're driving into darkness and you just can't stop.
Stop!
Sorry. I must think I'm crazy.
No, actually, I really get it. Every day I do something I don't understand.
Quina és la trama, Carles?
Doncs mira, aquesta història narra la història d'Evi i Pete, que el que fan és s'acaben de mudar a un lloc molt exclusiu, amb un típic d'aquestes urbanitzacions de luxe, i en aquí doncs, el que es troben doncs, està ple de gent, de xafarders, de veïns, que el que volen és doncs, saber què fan i què deixen de fer, i els inculquen la pressió per mantenir el seu estatus social, perquè tots han de ser superrics i superfamosos, i es faran amics dels veïns, en Dani, també un policia de trànsit, la seva dona en Becca, i també una glamurosa instructora de ioga, i amb el temps aquestes dues parelles s'acosten i eventualment, en una nit significativa, les relacions prenen un gir sexual que canviarà les vides per sempre. És una de les sèries, és un dels projectes, que tot i que sentíem que era una sèrie en anglès, és un dels projectes més importants que Movistar Plus ha fet aquesta temporada, juntament, podríem dir, també amb la Messias, i per tant, a partir d'aquí veurem això, un repartiment força interessant d'una sèrie de 6 episodis que s'estrenarà, com dèiem, aquest dilluns a Movistar Plus i que cada setmana anirà desvetllant nous capítols, així que també ens podrem veure una sèrie cada setmana. Per tant, veurem com funciona aquesta sèrie.
I tant. Fem una mica de safareig i toca parlar dels Ondes. Ja vam repassar els premiats, però en la gala dels premis, si algú va destacar, va ser en Peyu.
Sí, el Peyu, que a part de venir vestit, no? Que ell va dir que, escolta'm, que si anava a un Ondes, ell aniria vestit de gala i va anar amb 7 betes, va anar amb barretina, i també va fer unes declaracions que també han deixat allò comentaris a les xarxes i que, si voleu, les sentim.
Bona nit a tothom. En nom de la ràdio pública d'aquest país, agrair al jurat dels Premis Ondes aquest guardó pel Búnquer. És el segon en molt pocs anys, crec que indica que aquí es fa molt bona ràdio. Ràdio de proximitat, en sabem fer, som molt bons fent informació i ràdio de proximitat, però ens sentim una ràdio amb vocació de grandesa i mirada de país, i això és el que seguirem fent. Estem en procés de transformació i una de les coses que ens agrada fer és demostrar que en la llengua catalana es poden fer productes que són competitius des del servei públic i també des de la innovació, com són el búnquer d'aquests 3 individus. Moltes gràcies.
Aquest era el director de Catalunya Ràdio i ara en Peyu.
I res, vaig vestit amb barretina perquè és una promesa que van fer els nostres oients i també per reivindicar que hi ha molta gent a qui li agradaria que la cultura d'aquest país que es diu Catalunya quedés reduïda a això, que ens deixessin anar amb barretina i 7 betes i poguéssim cantar, bueno, o ballar 4 sardanes i menjar algun carquinyoli, però el nostre és un objectiu una mica més ambiciós, que és fer un bon programa de ràdio i sobretot que ens el deixin fer, que ens deixin fer la nostra feina amb independència, més enllà del que pensem o de com parlem. Igual que ho feu molts dels que sou avui aquí, i ja que us tinc a un gran sector del panorama cultural espanyol, us voldria dir que des de Catalunya se us ha trobat a faltar.
Se us ha trobat a faltar aquest d'art, la cultura, la intel·lectualitat espanyola, que no han obert la boca quan tocava. Contundent, brillant, en Peyu.
Sí. De fet, el Peyu sempre, no? Jo crec que ja estava clar que sí, el Peyu anava a recollir el Jair, anava a recollir premi als Ondes. Alguna declaració deixaria anar i mira, justament va anar per aquí el tema.
Doncs amb aquest discurs curt però contundent, on va dir el que tocava, acomiadem aquestes pantalles. Carles, un plaer, que vagi bé la setmana.
Igualment, que vagi molt bé, adéu-siau.